El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a fons. La tertúlia dels dilluns del gall del monestir. Què us passa que esteu així tan revoltats?
És que
s'ha arrencat. Carnaval està a punt d'acabar.
M'has espantat, Carme.
Això que tens el volum dels auriculars massa alt.
No, perquè jo estava pensant en aquell moment una altra cosa. Estava com...
Estaves en èxtasi.
Sobrevolant.
Amb l'èxtasi del ball de gitana.
Amb l'èxtasi i el cop i volta. Estava...
Deixeu-me que us presenti per si no us coneix algun dels oients. Per si de cas, només. Alba Roda, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Lourdes Dalmau, bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
I Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia tingui.
Que estàvem parlant precisament del ball de gitanes, que està arribant, podríem dir, que al seu sostre.
Sí.
La plaça dissabte estava plena, no només de dansaires, sinó també de públic.
Esclar.
Per veure aquest espectacle tradicional de carnaval. Que l'estàvem comparant amb l'altra també, l'altra dansa tradicional de Sant Cugat, el Paga li Joan.
El ball del ramo i el...
Del vano i el ram. Sí, senyor.
Paga-li, Joan, ja, per favor, paga-li ja una vegada el ram.
Que de fet tenen una tendència a l'alça quan a practicants, a dansaires, no sé si, on està el secret de tot això.
Home, jo penso que el secret està amb la joventut. És a dir, els que ballen la majoria...
Juventut divino tesoro.
Que te marxes per a nunca más volver.
Eso mismo.
Doncs...
Cuando
quiero, doncs jo penso que ha sigut una recuperació. És que si pensem una miqueta, totes les entitats, o no totes, la majoria d'entitats que en aquests moments estan funcionant, d'això que en diuen cultura popular, i que estan celebrant els 25 i els 30 i els 20 anys, de fet, van néixer a partir del 80. És a dir, van renéixer a partir dels 80 i algunes són absolutament noves. I l'èxit que pot tenir en aquest moment el ball de gitanes és, si tu mires doncs, la gent que està ballant, doncs l'edat va des de 15, 16, 17 fins a 40 molt estirar. I, per tant, vol dir que és una generació que està... Ara, jo penso que, clar, en aquell moment ha arribat ja un límit, perquè diuen, no, a un altre lloc que no sigui a la plaça d'Octavià no tindria sentit. I és veritat, probablement, sí. No? Però, clar, el límit està ja amb la xifra, és impossible. El públic s'ha de posar, doncs, enganxat a les parets de monestir per una banda o per l'altra, doncs, enganxadet, perquè és que l'ocupació que fa... tots els moviments, a més aquells quadres que fan, o sigui, la sortida, les entrades que surten per allò, després les estrelles que fan, les combinacions internes, tot plegat fa que, a part de que resulta difícil poder-ho veure. Sí. És a dir, poder, els espectadors, diguem-ne...
Tu saps on estava jo,
es
no?
Es queden...
A la rampa de l'entrada del museu?
A l'entrada, sí, bueno, la part aquella d'informació sí. És el punt potser més...
Sí, perquè si no, no hagués vist res.
El que passa és que, de fet, la dansa del gitanes, per ballar-ho, es necessita tenir una estructura física una mica potent, eh? Per tant, hem de dir això de que siguin gent jove fins als 40, és evident.
Clar.
Jo vaig intentar-lo ballar quan tenia 50 anys, això fa 15 anys, o sigui, i per tant, no me'n vaig en sortir, perquè de mirar, em cansava horrorós.
No
donis
tanta informació.
No, la veritat és que, has d'estar en forma per ballar-lo.
No està entrenat.
No, és evident que també el pots ballar la gent de 60 anys, però, vull dir, però és un ball que realment necessites una certa situació física doncs, important. Això, als anys 80, que és el que dius tu, que sí. va recuperar totes aquestes tradicions populars, també me'n recordo que el ball de gitanes es ballava al final de la festa de tardor, sempre com a cluenda, a la Llutxeta. Sí, però,
bon dia, Bernat Ricornell.
Però a la Llutxeta, del monastir, es ballava allà i per tant anem a dir, doncs, amb els canes i, en fi, sembla que va ser l'Eugeni Cana i tot que va recuperar. Havien
ser 20 o 25 parelles.
Sí, i era preciós, estava molt ben ballat. Sí. Jo penso que està molt bé que sigui un ball també popular i que hi participi la gent, però potser s'hauria de fer una altra. Anem a dir, doncs,
ara s'ha de posar un límit, és a dir, fins aquí hem arribat. Doncs,
no, mai has de posar límits.
Parelles...
Mai s'han de posar límits. Mai, en la vida mai s'han de posar límits.
Hem de fer dues coses, o posar un límit a les parelles o eixamplar la plaça monestir. Jo seria més econòmic reduir les parelles, eh?
És igual, quan no podem no es farà, ja està. Quan es pugui fer es farà.
Home, una altra de les diferències que estàveu comentant és que, per exemple, ara es veien participar diferents grups, és a dir, no van vestits com abans marcava la tradició. Sí. Sinó que hi havia diferents grups. Això també és una altra de les novetats.
No, també, un torn, potser per edats, unes hores.
No, per edats ja hi és, perquè hi ha gitanes i gitanetes.
Un parell de torns, vull dir, a diferents hores. No sé, vull dir, si un vol, pot. Vaja, altres coses.
Vaja, qui ho diu.
Sobre algunes de les coses que s'han dit. Jo crec que el que passa aquí a Sant Cugat... No sé si és molt gran el que diré jo ara, però crec que és de les expressions de cultura popular més grans del país. Cultura popular entesa com a popular, com a aquella que surt del poble. No crec que hi hagi res en aquest país que facin de cop 300, més de 300 persones que no estan habituades mai a... No, perquè, per exemple, segur que d'assistència a places castelleres n'hi ha molta més, no? O de menys gent que fa periòdicament una activitat o puntualment, però en tot cas que ja hi té una vinculació, doncs segurament sí que hi és, no? Però que gent que no fa mai coses d'aquestes i que no ve d'aquest món, doncs crec que no existeix en aquest país, eh? Per tant, estem aquí a Sant Cugat fent una cosa que és espectacular, no? Jo crec que, pel que fa al tema de l'edat, jo crec que hi ha diferents opcions i en aquest sentit la Comissió de Gitanes mai s'ha tancat a res. Jo crec que qualsevol persona de qualsevol edat pot ballar-les, perquè de fet jo he vist gent bastant gran ballar-les, és evident, doncs, que físicament, doncs, en fi, has de tenir un mínim, no? Però, per exemple, es podria, doncs, si algú té ganes de ballar les gitanes, doncs que una parella faci l'entrada i l'altra parella fa el ball...
Faci la sortida.
El ball en si, vull dir que coses d'aquestes s'han fet, no? Inclús hi ha embarassades que han ballat, algun cop, doncs, les gitanes, en fi, vull dir que hi ha maneres, diguem, no?
No seria massa recomanable,
aquella sortida del carrer Major, que entren, doncs, amb aquella força, tal, clar, a veure, jo, que acabo de fer el divendres 78, vull dir, a veure,
sí, no.
Bé, si m'entens,
jo que deia...
Ganes i il·lusió molta, però...
No, jo que deia és que l'entrada, probablement, l'entrada del ball és la part més cansada.
És una entrada amb una força i amb una...
Aquell saltet que fan.
Amb una potència que jo penso...
Però hi ha hagut parelles que han ballat només el ball sense l'entrada i al revés. Vull dir que
vaig veure la retransmissió que vau fer des de dalt del monestir i és preciós la imatge aquesta que vau fer,
sí,
que vau enviar. La veritat és que és molt maco, es veuen totes les parelles, sí. Al moment de l'entrada es veu maco, entren totes de cop, pam, dic, hosti, com és que són capaços d'entrar quasi 360 persones, que entren de cop, pam, i fan el saltet aquell. És molt divertit, vull dir, la veritat és que vau fer una retransmissió molt maca, vull dir, estava molt ben realitzada.
Jo penso és que hi ha persones d'edat que juguen perfectament a la pràctica d'esports. Recordo el meu pare fins als 70 i pico jugava a tenis i a més feia el campionat d'interclubs de veterans.
Lourdes, perdona, una cosa el tenis, l'altra cosa és el ball de gitanes. Ja t'asseguro jo que el ball de gitanes, el teu pare, amb tots els respectes, jo
penso que és molt complicat. Si estàs en forma,
el saltet aquell que fas pam, pam, constantment, ostres, acabes amb les cames que...
Bueno, jo no... Jo,
no, jo ho he fet, eh?
Aviam, no és una qüestió d'edat, sinó de salut, com estàs.
No, ja ho sé, home, però vull dir...
Hi ha persones no pas que de no 50 ballar. Anys que s'ofeguen, que no poden ni obrir la boca, i hi ha persones que...
Servidors, jo...
Exacte. No,
és el que diu el Bernat, has de tenir un mínim, perquè esclar, si no tens un mínim, ballar-lo bé...
Jo no ho limitaria a la gent que pugui... Que...
No, no, sí, no, no ho limito.
Tot el contrari.
Ara, edat per anar al cercatasques sí que teniu.
Bueno, no, però no, sí, sí, perdona, sí, jo no em limito a res, no? Eh? Jo no em limito a res, vull dir,
però a
veure,
qui de la taula hi va anar al cercatasques?
Jo no.
Jo
estava treballant per la ciutat.
I no serà per l'edat, perquè ja s'acceptava tots els públics.
Sí, sí, no, jo no hi vaig anar.
Bernat, tu sí?
Jo sí que vaig anar, estava organitzant.
Estava organitzant el meu allò.
Treballant allà.
Ho dic perquè també és una altra de les activitats que també ha crescut i que s'està consolidant, no?
De fet tot va creixent, nosaltres estem molt, molt contents perquè el Ball de Gitanes mateix no, ja no fem publicitat del ball, o sigui, no ho fem,
no,
perquè
no cal.
No és que no calgui, és que no en volem fer expressament i tot i així tenim més i més gent, sí, i de fet fa dos anys que diem que no, ja no hi quedem a plaça i ostres, un quadro més, no? I ja veurem quin és el límit de... És un debat que hem tingut des de fa molts i molts anys dintre la comissió amb totes les activitats, però el cercatasques mateix o el carnaval infantil són activitats molt, molt, molt concorregudes, no? O el ball de nit, estem parlant que mobilitzes doncs, 400-500 persones, 300 al cercatasques, vull dir que al final estem parlant de molta gent a moltes activitats, a l'infantil, no sé, potser estem parlant de milers de nens amb els seus pares, etc. Per tant, molt i molt contents.
El que sona bé és el ball dels estirats, eh?
El ball dels estirats és fantàstic.
A més, teníem la col·laboració d'una companya nostra, Carme, que és la senyora Isabel.
Ah, Isabel Castro.
La senyora Isabel Castro va participar.
Està tot als saraus, eh?
Està tot als saraus perquè és una dona amb molta edat, o sigui, jo calculo que quan col·laborava amb mi amb el programa, calculo que deu tindre uns 2.300 anys aproximadament.
Home, si, és una dona que mai no dorm.
Si ha sigut, doncs, no sé, parella, no sé, amb Juli César, per una banda, i per altra banda, ha sigut també parella, em sembla que de Sòcrates, vull dir, clar, la cosa...
I ara sembla que dona el tram.
Ja sembla que dona el tram, exacte. Sí. O sigui que, a més, té un, o sigui, accepta tot tipus de personatge, mentre sigui un home potent.
Una de les coses que ens agrada a la comissió, i era un objectiu quan ens hi vam posar, doncs, com vam crear la comissió de Carnaval, era organitzar tot el període, o sigui, organitzar coses durant tot el període de Carnaval. Fa no gaires anys, el Carnaval a Sant Cugat es limitava a divendres dissabte i a diumenge, i ara estem parlant que dijous, divendres, dissabte, diumenge i dimecres hi han coses, no? I ho anem fent gran en aquest sentit i la gent va seguint, no? I en el cas doncs, del Ball dels Estirats, que és una cosa que vam crear l'any passat, just abans de la baixada del Gall i per tant doncs, la presa de poder, doncs aquesta confrontació, no? entre els Balls dels Estirats i els encrestats, no? que substitueixen els estirats i que volen suprimir l'ordre establert i fer rauxa i festa en tota una setmana, i en aquest sentit hem anat fent recerca una miqueta doncs, de tot el que històricament doncs, significava o simbolitzava el Carnaval. No? Jo crec que res del que passa en el Carnaval aquí a Sant Cugat és per casualitat, sinó perquè ens ho hem estudiat. El Gall mateix, per exemple, doncs, fa soroll perquè el Carnaval doncs, servia per això, no? per fer soroll, per espantar amb els esprits abans
festa
que vingués
pagana,
la...
Festa pagana.
Abans, sí, sí, festa pagana, però estretament relacionada amb la religió,
sí,
perquè justament
és
festa abans de la no festa.
Abans de la Quaresma, abans de la penitència.
Abans de penitència.
O sigui que tu, saps segur, amb tota seguretat, que fas una cosa que és subvertir l'ordre, i aquesta subversió de l'ordre ja està prevista que després m'hauràs de pagar.
Arriba el 155.
M'hauràs de pagar.
Exacte. El 155 de l'època era no menjar...
I s'acaba la festa.
Sí.
Però en tot cas, a més, no sé si l'enterrament de la sardina té un doble sentit.
Sí,
també,
no, sí.
Dic jo.
No la penitència. Oh,
també ha d'haver-hi penitència o...
A veure, pensem...
Després de la festa sempre hi ha penitència.
Abans tenim el dijous gras. Què es menja el dijous gras?
Cardons.
Botifarra d'ou. Truita.
Botifarra d'ou. I després ve l'enterrament de la sardina. O sigui, de moment descansem.
Amaguem-ho.
La sardina, exacte, la sardina que no treballi més, que ja ha treballat prou durant una setmana.
Mentre no m'enterrin la sardina amb escabeig, que és la més bona que hi ha, que és la més bona.
En qualsevol cas, no, és que penso que el Bernat apuntava això, que és molt interessant. En qualsevol cas, totes les festes, no aquí, arreu del món, totes les festes de subversió, de revolta, d'anar contra l'establert i tal, sempre hi ha doncs, la corresponent, o sigui, diu,
contra
molt bé,
rèplica.
Us deixem fer això uns dies, però quan s'acabi aquests dies...
Em sona,
hem de tornar.
Això em sona. A mi em sona això.
A la normalitat.
A la normalitat.
Em sona això a mi.
I què és la normalitat? Que manin sempre els que manen.
Em sona.
Ai, ja està.
No, però sí que és cert el que estava analitzant el Bernat, que el Carnaval a Sant Cugat ha revifat. De tenir la sensació d'una celebració puntual amb un parell d'activitats o poques activitats, a tenir la sensació de dir estem en època de Carnaval.
Aquesta comissió de cultura d'entremesos...
Ha anat creixent, la celebració.
Té una força però, evident.
Haig de dir que no és si la coordinadora d'entremesos no és qui organitza el carnaval.
No,
és la comissió de carnaval.
Però, sí. Que forma
però
és, part,
tot, part de tot, sí. Tot plegat està en ebullició. Jo crec que segurament si analitzem la cultura popular al nostre poble segur que estem en el moment més dolç de
la cultura popular. El que sí que em sorprèn això del carnaval és la vestimenta, o sigui, els nanos, sobretot, els encanta anar a vestir-se, no? I per tant aquest joc del vestir, de fer-te anar a dir, doncs, un personatge de ficció i vestir-te, és una cosa que ha arrelat moltíssim. I totes les escoles i tot, i tots els nanos petits, vamos, jo tinc dues netes que el primer que han fet és posar-li dos vestits, un de lleó i un altre de lleopard, jo què sé, una cosa que... I escolta'm, estan encantades. Vull dir, aquesta relació popular de la Carnaval amb la vestimenta encara no he vist una mica...
Sí, perquè
és la relació...
És una manera de jugar.
És el joc del transvestisme.
Sí.
Per això, en una època franquista...
L'època.
L'època franquista, a Vilanova va ser tru.
Sí, home, i tant.
Quan anaves a Vilanova va ser tru, era... No, i inclús en aquell moment, jo parlo d'abans.
Abans.
I en aquell moment era una nit... una única nit de, diguéssim, entre comentes, de llibertat, sí. I el passeig era brutal veure el que es veia, no?
Sí, sí.
I anava moltíssima gent. Clar, el travestisme, en el fons, és no només canviar de persona, de personalitat, no és només això, sinó més fer-ho evident, que hi ha molta gent que pot fer un canvi i, en canvi, diu d'una forma... fer-ho amagat, fer-ho com que no em conegui ningú, que no em vegi ningú, i em tapo la cara, si em poso la màscara... Poso
el Carnaval de Venècia. Bueno,
però en canvi...
El Carnaval de Venècia, per exemple, té uns...
Jo no ho veig d'aquesta manera, que sigui, diguem-li, només l'element d'unes persones que volen fer un canvi d'identitat, perquè tenim precisament Carnavals de Venècia i altres carnavals on la gent va a divertir-se.
Són d'una estètica
ansiosa.
Per mi, per una època concreta.
Sí,
un moment concret i en un lloc concret.
Bueno, potser llavors s'aprofitaven per... Però, de fet, inclús els nens petits, fora d'èpoques i fora de conèixer què és el carnaval, juguen i es canvien i es disfressen i fan altres rols simplement per divertir-se. Sí. Simplement per divertir-se.
Sí,
I els balls
no.
De màscares simplement per divertir-se.
Quan et transvesteixes també ho fas per divertir-te. Per tant, anem a dir, doncs, per fer aquesta postura. Anem a dir.
No, però històricament el que diu l'Eduard és l'origen del carnaval és el que explicava. I, de fet, si agafem doncs, diferents articles acadèmics d'antropòlegs, etc., ho expliquen el mateix Joan Amades, vull dir, en aquest sentit, sí que era l'objectiu. La qüestió és que a dia d'avui és evident que no va gaire per aquí la cosa, però una reflexió, és cert que els nens i el carnaval infantil, doncs aquí té molt bona acollida, però molts dels pares no es disfressen. molts dels pares que
disfressen els nanos
perquè és per jugar als nens, els nens troben una diversió.
Però estàvem parlant de l'origen del carnaval. L'origen del carnaval era el que explicava
l'Eduard. Pot ser una crítica,
també és una crítica, però
simplement no vulgui transformar res, sinó que és una manera de poder dir algunes coses que no tinguin que veure amb el transvestisme exclusivament.
És el que ha dit l'Eduard, amb altres paraules el que acabes de dir tu.
És una manera, és una manera de,
potser la paraula transvestisme et genera una miqueta de curtcircuit, diguem, però...
No, curtcircuit el generarà tu.
No,
no. Jo ho tinc claríssim, que ja hi som. No, és que Bernat, que potser tens una manera de parlar, noi?
No, però m'agrada provocar, però no, no, però entenc que la paraula transvestisme potser no...
Vol dir el que vol dir.
Però en tot cas, canviar de personalitat, canviar de rol, fer una cosa que no fas mai, girar les coses que passen normalment i fer-ho diferent. Bueno, són diferents maneres de dir exactament el mateix.
Heu fet abans un esment al Carnaval de Venècia i m'agradaria recordar que el Carnaval de Venècia havia tingut una evolució més aviat cap a la baixa, i va ser una companyia catalana, Els Comedians,
quan van recuperar, Font,
que varen fer una renovació absoluta del Carnaval de Venècia, i van introduir precisament això. O sigui, el Carnaval de Venècia, que era una festa que estava més aviat organitzada per la gent, doncs,
d'Alta Alcúrnia,
per això portaven aquelles màscares, aquells vestits, doncs els Comedians varen trencar bastant això, els van encarregar d'una forma absoluta, perquè en Joan Font m'explicava un dia que deia que encara no sabia per què l'havien demanat una cosa com aquesta, perquè els Comedians eren coneguts, però internacionalment no massa.
Però pel tema del carrer i del teatre al carrer...
I els van encarregar i van fer un canvi substancial al Carnaval, que es va quedar i que en aquests moments, mantenint l'estructura, sobretot de vestuari, que ja tenia anteriorment, i van afegir una quantitat de coses que els Comedians van aportar. I sobretot era el fet de la disbauxa, el fet de la sensació de que aquí s'ha trencat alguna cosa de la normalitat i, per tant, aquí, en aquest moment, tot val. I això tots sabem aquí, en aquest moment, que quan diem tot val, no és veritat. Tot no val.
De seguida, quan diem tot val, de seguida ens anem cap a la promiscuïtat,
diguem,
automàticament, no? I per tant, no,
aquesta disbauxa... Aquest és el lema durant els dies de Carnaval. Un Carnaval que, si heu vist les imatges de les celebracions que s'han fet arreu, doncs han tingut moltes al·lusions a l'actualitat.
Sí.
Els temes d'actualitat. Sort que encara no...
O fa una sàtira.
No hem perdut el sentit de l'humor.
El satiricón.
Bé, doncs, després de la revolta, arriba la normalitat. I la normalitat...
El seny.
La normalitat vol dir... Volies dir alguna cosa, Bernat?
Molt ràpid, que dimecres acaba el carnaval aquí.
Sí,
que hi haurà,
amb l'enterrament.
L'enterrament de Sardina, el retorn del poder a l'Ajuntament, etc. Que entrin a la web carnavalsantcuat.cat o a les xarxes socials, que ja hi ha la informació del programa, etc.
Hi ha programa per dimecres.
No se'm carrega, diguem, però sí.
Molt bé, doncs dic que tornem a la normalitat, que és aquesta situació en què ens trobem immersos des de ja fa temps, i amb un bloc el sobiranista que no se'n surt, que no avança, que negocia, però no acaba d'arribar a acords. El tema està amb aquesta possible doble presidència, amb partidaris, amb no partidaris, l'opció Altadis, i afegim que aquest cap de setmana la ministra Cospedal ha instat a Ciutadans a optar a la investidura, no? Allò per acabar de donar més voltes i cargolar el... No sé si voleu...
Cargolar els cargols.
Sí, cargolar encara més el cargol. Quina anàlisi afegiu a la situació que sembla que no té massa matisos, massa diferències des de ja fa un temps?
Home, el problema és que s'ha de negociar, s'ha de deixar negociar els interessats políticament perquè això tiri endavant, però està vist que, evidentment, doncs, l'Estat està a totes, i per tant a Madrid farà l'impossible per poder, doncs, no permetre que el senyor Puigdemont sigui el president de la Generalitat. Això està claríssim, no? A partir d'aquí, doncs, no ens queda més altre, jo ja ho vaig dir en el seu dia, és acceptar, anem a dir, aquesta mena de dictadura encoberta del 155, i a partir d'aquí...
No pots votar,
i
aquí, mai tu, eh?
No,
no pots votar.
I a partir d'aquí, doncs, no, intentar que negociïn i que s'entenguin bé els partits polítics. El que sí que és veritat és que alguna sortida haurem de fer aquí a Catalunya. No podem, anem a dir, posar-nos aquí a esperar que la iniciativa la prengui el 155. I aquesta iniciativa que nosaltres hem de prendre és negociar i posar-nos d'acord. A partir d'aquí, jo ho veig difícil. El senyor Puigdemont jo crec que no hauria de ser president de la Generalitat i s'hauria de buscar gent nova perquè continués a fer un altre procés cap al futur. Aquesta gent que ja ho ha fet, que realment ha fet una cosa que teòricament jo penso que està ben feta, però que no ens l'han deixat fer d'una manera legal, a partir d'aquí busca nova gent i que tiri endavant un altre procés, amb la independència vista amb una diana llunyana, potser, però buscant altra solució, anem a dir, perquè per recuperar les institucions, que això és el més important.
Per trobar, diguem-ne, una coincidència, estic totalment d'acord, el senyor Puigdemont no pot ser president de la Generalitat de Catalunya.
Jo no estic d'acord.
Ho has dit.
No és que estigui d'acord, és que no ens queda més remei d'acceptar.
Jo estic d'acord amb tu. Jo estic d'acord amb tu que el senyor Puigdemont no pot ser president. Llavors, clar... dius que ens han imposat o no sé, m'has dit que no era legal, no? El que ha fet l'Estat.
No,
volies fer una separació legal.
Una imposició legal.
Aviam, sisplau, tenim un règim legal, vigent, legal. I la Constitució espanyola, molt demòcrata, perquè ho vam votar tot. Mira, en el seu moment, la Constitució,
Jo t'ajudo i dic
gràcies.
Molt demòcrata.
No, i jo t'ho reafirmo.
Sempre t'ajudem, Lourdes. Sempre t'ajudem.
Per veure la vostra llum.
Exacte.
Sí. Espero no deslumbrar-me mai. Aleshores, el que tinc claríssim és això. Tenim un sistema legal. Lògicament, un país defensarà el seu territori, ho diu la Constitució, l'article número 2, si mal no recordo, la unitat d'Espanya, i és totalment normal. I és més, tampoc hi ha aquí una majoria de la gent que vulgui la independència. No. Amb la qual cosa, escolta'm, el que no pot ser, no ha de ser. I jo, com a catalana d'origen, de base...
Però vol recuperar les institucions, suposo.
Jo vull ser també espanyola, catalana i espanyola.
Però vol recuperar, no?
Això està molt fàcil. Presenteu una persona...
No, per favor, vol recuperar les institucions catalanes.
Sí, a mi... El que han fet fins ara de maltractar-les, i l'ha maltractat l'independentisme quan es va voler saltar l'Estatut, el Consell de Garanties Estatutàries, quan s'ho va saltar tot, doncs m'agradaria que tornés, diguem-li, a actuar de manera correcta, exacte.
De manera correcta, Lourdes, el que tu voldries que la gent pensés majoritàriament, malgrat que no és així...
La gent sí.
Sí, no és així, perquè si no haguéssiu guanyat les eleccions.
No.
Sí.
Mira, hi ha moltes persones...
Escolta un moment. El no-independentisme, sí? Està molt... El no-independentisme, les forces no-independentistes estan molt lluny de governar la Generalitat, però molt. Per tant, tu quan dius que no, és que la majoria de la gent no ha volgut això, em penso tu dues vegades.
La majoria de la gent no està a favor de la independència.
Ho il·lustro. El 37 escons ciutadans, 4
al Partit Popular. Això no canvia la gent, els escons, que tu ja ho saps ben bé.
Sí,
molt
bé.
Tu ja ho saps.
Llavors, la majoria de la gent...
No es pot fer.
No, perquè si fos per...
Mira, hi ha una manera.
Si fos per la Lourdes, haguessin sortit...
Hi ha una manera de reformar la Constitució.
Si no us trepitgeu, podrem entendre el que...
Lourdes, tu el que voldries és que vinguessin els tancs d'aquí a posar...
Ja està. Jo el que voldria...
Un moment de calma. A veure si podem prestar atenció.
Jo t'explico perquè farem atenció
l'un a l'altre, d'acord?
Jo t'explico perquè ho dic, això. Ho dic perquè tu has fet referència a la Constitució i has dit que l'article 2 parla de...
De la unitat territorial.
Doncs hi ha un article de la Constitució espanyola que diu que qui té el deure de garantir la unitat d'Espanya són les forces armades. I per tant, en última instància, estic convençut que tu tenies suport que sortissin les forces armades al carrer a restablir l'ordre. Doncs, jo crec,
sobretot, és clar, res, escolta, és una interpel·lació tingut... molt forta. A mi m'agradaria, sobretot, és que la gent fos racional i que no porti la situació on te l'ha portada. Això és el que m'agradaria. Que no s'haguessin hagut de marxar les empreses.
Et felicito molt pels teus posicionaments, però jo insisteixo, i sempre, és que ho dic molt últimament perquè em sembla molt fort, que és presenteu-vos a unes eleccions i guanyeu la presidència de la Generalitat. No em sembla tan difícil. Ah, que només teniu...
El senyor Puigdemont la va guanyar? Escolta, el senyor Puigdemont no va guanyar o el senyor Mas?
Estem en un sistema...
Qui va guanyar la presidència? Cap dels dos.
Estem en un sistema que resulta que no és presidencialista,
no,
i això hauries de saber tu.
Jo no crec que us posareu, us posareu pas d'acord.
I que és els partits qui decideixen qui és el candidat.
No us posareu pas d'acord.
Em parles a mi, que a mi m'agradaria...
Lluís, no us vulgueu convèncer una a l'altra perquè no us posareu d'acord.
Ho deia això, els de la CUP, deia els comitès de resistència i tal, i si hem d'agafar i prendre la força, fem-ho.
No diguis mentides, Lourdes.
No dic mentides.
Lourdes i Bernat, deixem el torn al Lluís.
Mentís dolent.
Lluís.
A mi.
Això, aplica tu.
A veure... Lluís.
No, que a mi el que em fa... Em sap greu és que la gent del país no es posi d'acord més ràpidament per buscar una sortida amb aquesta situació, que realment és estranya. Jo suposo que votant Puigdemont el que volen és restablir una cosa que per la força s'ha fet fora, però em sembla que és moment poder fer un pas endavant i anar a buscar un govern que pugui governar les nostres institucions, perquè si no ja veiem com estan. Vull dir que ells, per ells ja els hi va bé allargar el 155, es comença a veure que hi ha problemes. Vull dir, l'altre dia va haver-hi un accident per culpa de no aplicar una cosa que ja s'havia pactat, que els camions anessin per l'autopista, no sé. Vull dir, s'estan portant, s'està ja respirant els problemes que estan portant tot això. Així que jo crec que és moment de que els partits majoritaris es posin d'acord i que treguin un president que pugui governar.
Per això et dic, que està molt bé que el Roger Torrents hagi sigut el president del Parlament, que vull dir, són gent nova, que vull dir, li dona una altra dimensió al procés, diríem, no? I per tant, jo penso que és important que es vagin renovant la gent, perquè la gent que està a la presó o a l'exili, serà molt difícil que tornin a dir a la política en aquests moments, perquè tenim aquest 155, que és el que primer que hem de fer és tirar-lo enrere. Hem de donar un pas enrere, no dos. Un pas enrere, no dos. I després, revifar de les cendres, sinó de les brases, que és diferent. I per tant, hi ha unes brases en les quals s'han de revifar i intentant buscar alguna altra solució. Les cendres no, perquè no estem totalment morts, però sí que d'alguna manera ens ha donat un cop molt important.
Bernat, molt ràpidament, perquè
són 10 segons, però una cosa que ha dit el Lluís, diguem, el tema de l'autopista que apuntaves, sí, no és una qüestió del 155, això és estrictament l'Estat que no fa el que ha de fer, diguem. L'Estat va prometre que tragui els camions de la Nacional 340, no ho ha fet, i segueixen havent-hi morts. L'altre dia li vam preguntar al ministre de la Serna, que avui, per cert, està aquí a Catalunya, sobre les morts i tal, i es va posar les mans al cap dient que l'acusàvem de les morts. No, però compleix les teves promeses i ja està. Sí. És que és així de fàcil.
Jo penso que estem en una situació que ha anat derivant amb el temps i és complicada, però tampoc li donaria massa importància, que la té, per massa importància al fet del temps. Fixeu-vos que Alemanya, per fer aquesta Großenkollzionen que volen fer, doncs porten només que 4 mesos i mig intentant-ho. I quan semblava que ara...
Com l'aplicació del 155, 4 mesos i mig.
Quan semblava ara que estaven a punt d'aconseguir-ho, doncs sembla que hi ha hagut una mica de problema dintre de l'SPD i automàticament el Schulz ha tingut que tirar en marxa enrere de ser ministre d'Exteriors. I estem parlant d'Alemanya, on no pot ni comparar-se la situació amb aquí. Tenia en compte que Alemanya hi ha Baviera, que Baviera, l'Anna Baviera, que és curiosament és del sud, però és el més ric, doncs també està demanant contínuament una diferència en quant a la devolució o el retorn de diners, dels diners que aporta per impostos. No, dic això perquè el que passa aquí no passa només aquí. O sigui, el que passa aquí, i de fet jo estic molt d'acord amb l'Albert, que l'essència de la política és la negociació. I la negociació, estar en una taula asseguts, vol dir, amb tota seguretat, que algú de les parts haurà de deixar més que l'altre per poder arribar a un acord, això està claríssim. I les forces, no només les forces en quant al nombre de vots, sinó també la força moral, personal, inclús de la categoria dels negociants, farà que la cosa derivi d'una altra. Dit això, jo tampoc crec que el senyor Puigdemont ha de ser el president, perquè que sigui el senyor Puigdemont president, i no, ja no parlo si és un president d'una forma o d'una altra, un qualificatiu al costat, el que fa, entre altres coses, és retrasar les possibilitats de que aquí es pugui funcionar amb normalitat i, sobretot, afecta a tots els que estan a la presó i afecta a tots els que podrien anar-hi.
Els que podrien estar a la presó, aquest és el problema.
O sigui, els que podrien anar-hi, que encara no hi han, que hi han anat i han sortit, o que han de veure si, si entraran o entraran, això ho afecta.
Ara el fiscal ha posat el tema de la revolució sobre la taula.
Per tant, com a conseqüència, si es mira des del punt de vista de la, de ser pràctic, i es veuria que això no pot ser. Això vol dir negar les institucions, aquesta legitimitat? Jo diria que no. Jo diria que seria actuar políticament, d'acord, com es tenia que actuar, per aconseguir un major bé. I aquest major bé seria que realment l'autonomia, estic dient, de Catalunya pugui funcionar com havia funcionat just abans del dia 6 i 7 de setembre. Amb aquest punt, que pugui funcionar i automàticament seguir reclamant exactament que hi hagi la devolució equitativa dels impostos cap aquí, seguir demanant que el govern central, el que sigui, perquè no ens equivoquem, ara és PP, però quan sigui PSOE ha passat exactament el mateix, que faci el que ha de fer, com per exemple doncs, que arribi el tren on ha d'arribar al port, que hi ha uns tios xinesos que tenen invertits milions i milions allà i estan esperant 2,5 quilòmetres de via fèrrea. Per favor.
Però llavors la pregunta és, si esteu d'acord, i sembla, que la tendència seria, per intentar avançar, descartem ja la investidura d'en Puigdemont, hi hauria acord per algun altre candidat?
És que ha d'haver-hi. Ha d'haver-hi un acord per un altre candidat. Per què no? És que no podem basar tot en una persona.
Quins altres candidats?
És igual, no ho sé.
Algú hagués pensat que en Carles Puigdemont seria president de la Generalitat quan
no,
va sortir?
Si no el coneixien, a Girona el coneixien.
No el van designar.
No, coneixia de més llocs.
Home, sí. A la gent normal... Aviam, perdó, normal. No. A la gent que estem, diem una mica interessats.
La gent normal.
Aviam. No, el que jo crec que no es pot dir que totes les persones tenen el mateix interès per la política, per exemple, els que estem aquí. Surs al carrer, hi ha molta gent que això els importa tres bledos. Sí. Vale? Pues el així, que volia dir era això, la gent com nosaltres.
Quan han votat? Han votat quasi 3 milions i mig.
No tothom estava... O sigui, coneixia Puigdemont.
Però i què?
No. Vull dir, quan es posa un candidat, com
es diu la número 1 del PSOE al Congrés dels Diputats?
La número 1 no, és el número...
No, la portaveu, és una.
La portaveu, sí, conec una senyora amb el cabell sí, curt, la identifico perfectament, no saps, el senyor Puigdemont... No té
el cabell gaire curt, eh? Sí, la Margarida Robles.
La jutge.
No té el cabell llarg, per favor, no porta melenes. Vamos...
De fet, sortosament,
els alumnes que els veig cada dia.
De fet, sortosament, Lourdes...
Però vaja, la qüestió...
Esteu d'acord amb mi que té els cabells una mica llargs, diguem, no?
De fet, la...
Mitja melena.
No,
he dit, els cabells curts.
Si voleu, anem al perruquer d'aquí al costat perquè ens aclareixi.
No, t'ho deia perquè...
Això és sèrio, eh? Passant a la legislatura, jo tenia la mitja melena, déu-n'hi-do, eh?
No és militant. Aquesta senyora no és militant.
Desconexis militant o no és militant. Desconexis militant o no és militant. Però és igual.
La qüestió és si després d'aquesta discussió en què no s'arriben a posar d'acord les forces sobiranistes, hi hauria un candidat de consens on coincidissin tots?
Es posaran d'acord.
Segur que sí, es posaran d'acord. Entre altres coses, perquè de fet les forces espanyolistes voldrien que no es posessin d'acord. I moltes vegades, i això és un tema estrictament d'hemeroteca, moltes vegades han dit que Procés estava mort. Després de cada diada, després de cada elecció, després de que ha passat no sé què, sempre han dit que el Procés estava mort. Ho van dir, doncs això, l'Eduard ho recordava, quan es va escollir Carles Puigdemont president, menys de 24 hores abans deien que estàvem acabats, que no ens havíem posat d'acord, etc. Al final ens hem acabat posat d'acord sempre, amb els pressupostos, que no tindríem llei del referèndum, que no faríem el referèndum, etc. I tot ho hem anat fent. De fet, des d'aquí, un altre cop, saludo a les forces de seguretat de l'Estat, que no van trobar ni una sola urna a Catalunya i que ens va permetre doncs, poder fer el referèndum. Per tant, ens posarem d'acord, tirarem endavant, evidentment, i seguirem endavant amb el nostre...
Referèndum no reconegut, no?
Amb el nostre projecte nacional. I, en tot cas, les forces que no ho siguin, doncs espero que un dia puguin guanyar unes eleccions però i jo... puguin defensar democràticament la seva postura.
Jo, per tant, seria més maquiavèlic amb això de les urnes, eh? Jo crec que sabien on estaven les urnes. Imagina't el que t'estic dient.
Jo crec que no, però bueno.
Mira el que t'estic dient. Eh? Ja, ja. Vull dir, els serveis d'intel·ligència d'un país o d'un estat són molt potents. Eh? Jo estic segur que deurien saber on estaven i van dir si les aturem no faran les eleccions i per tant si fan les eleccions sí que tindrem més arguments. No? Però jo estic segur que deu haver-hi algú. Igual que ara entendria que hi hagués una negociació sota mà entre l'Estat espanyol
no
ha, i el senyor
Puigdemont.
No, entendria. Jo entendria perquè és que si no hi és... No. És que és
en aquest estat, l'Estat espanyol,
és
no es pot pensar el que un vol. No és, des d'aquest punt de vista...
No menyspreis,
no menyspreis
la intel·ligència.
No, perquè jo no he signat...
Tu creus en independència i no estàs a la presó?
No, Lourdes, perquè jo no he signat cap paper, però els que han signat un paper sí que estan a la presó.
Bueno, va, és que si han fet coses...
Per tant, poca broma amb aquest tema.
Broma la fas tu,
el que no es pot permetre és que hi hagi la gent a la presó.
El que no pots fer són coses que no són legals.
Exacte, no es pot parlar...
Si tu comets un delicte...
No es pot pensar... No es pot defensar la independència. No es pot defensar la independència.
Sí,
no, perquè això ho diu el jutge. Això ho diu el jutge.
No, vale, pues retira't el que has dit. Què està fent ell?
Estàs
defensant o no la independència?
No es pot perquè llegeix els autos del jutge i veuràs que diu que les idees que professen aquesta gent, que segueixen aquesta gent, doncs van en contra de la Constitució.
Perquè
per això estan a la presó.
Perquè actuen pels fets, no estan pels fets.
Em deixeu que acabem amb un altre tema. Queda molt poc temps.
Digues, Carme, però és que, digues.
Estic per anar al perruquer, eh?
Per la melaneta.
A veure, demà és el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, senyora.
I jo m'imagino que tots tenim records associats a la ràdio, a la nostra vida. Vull que compartiu, si voleu, algun, en els... escassos minuts que ens queden. Molt ràpidament, a veure si podem intervenir tots.
Tambor, a les 12, un conte que feien per la ràdio. Però voleu
no destorbar un moment? A veure.
Jo, tambor, un conte que feien quan era petita per la ràdio.
Tambor. És que a mi, musicalment, em queden els...
Jo, això.
Les aventures de Taxi Caper o Is He the Blind.
Ai, sí.
Hòstia, no, hi havia també aquelles
això era Ràdio Galena, per això, ja,
aquelles radiodifusions teatrals. Te'n recordes, aquelles radiodifusions de teatre?
Radioteatre.
Radioteatre dirigido por Armando Blanc.
I ho feien en directe.
Ràdio Barcelona.
Jo que sóc igual de jove que ells, jo no havia escoltat tot això, però sí que tota la vida he crescut amb això, des de les 8 de la matí, en fi, tot el dia amb la ràdio amunt i avall, amb el cotxe, quan em portaven i tal, i ara segueixo, per tant, la ràdio, que contra pronòstic, no?, era un mitjà destinat a desaparèixer, no? Sí. I justament té molta força. Quanta gent escolta la ràdio, és brutal.
Demà 13 i dimarts, eh?
Demà 13.
És això, home, també diu, avui Santa Eulàlia.
I ara que estem a l'estudi de Ramon Bernils,
que
recordo les xerrades del Ramon Bernils, lo impertinent que era i lo incisiu que era el Ramon Bernils.
El lloro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Sí.
Genial, doncs que sigui per molts anys, que es continuï mantenint aquesta màgia de...
Al vostre costat.
La màgia de la ràdio, que la té.
Oh, i tant.
Sí, sí. I molta. I tant. Moltíssimes gràcies, que passeu una molt bona setmana. Heu portat paraigües? Comença a ploure, eh?
Enterrarem la sardina.
Avui nevarà, eh?
Jo no l'he portat, però com que me'l vaig deixar aquí el dilluns passat, el tinc aquí.
En previsió. Que vagi molt bé la setmana.
Enterrarem la sardina, però no la descabeig.